Belén, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí, 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 sí.
Tu tens una filla que l'any que ve comença a P3.
Sí, té 2 anys i al setembre començarà l'escola.
Això vol dir que
No tindrà encara els 3 anys, però bueno.
Vol dir que toca triar escola.
Sí.
I què tal?
Bueno, nerviosos, perquè ens angoixa bastant el que pugui entrar a l'escola que nosaltres volem i que ella s'adapti bé, clar.
De fet, ahir vau anar a visitar una escola. Com va anar això?
Sí, molt bé. No sé, ens va agradar molt perquè encaixaven en els nostres pensaments i criteris, no?
Mm-hmm.
I tenia un pati molt gran, vam portar la nena per veure també ella com es sentia i de fet, ens va agradar molt aquesta escola, però clar, què passa? Que hi ha poques places, no? Perquè és una escola petita, d'una sola línia, els germans ja tenen preferència, llavors, clar, ens preocupa que ens passi això a les escoles que ens agradin.
Que abans deies, els nostres criteris, no? No sé si parles de criteris o d'interessos, eh? Què és el que busqueu? Què és el que us interessa a vosaltres?
Mira, ens agradaria que sobretot fos una escola propera als pares, familiar, per això també ens agraden així escoles amb una sola línia o que no tinguin masses línies, no? On sobretot hi hagi molta participació per part dels pares, no? Que ens tinguin en compte el que pensem, el que volem i sobretot el més important per nosaltres que la nena sigui, diguem, la figura central de l'aprenentatge, no? I que respectin el seu ritme i tinguin també en compte totes les seves motivacions, no? Que la vagin, diguéssim, orientant cap a allò que ella vol.
Ja. I aleshores, quantes escoles teniu previstes visitar?
Mira, avui visitarem una que no teníem prevista visitar perquè bueno, ens han parlat bé, i llavors nosaltres crec que visitarem gairebé 6 escoles. Sí, entre públiques i concertades, eh?
Molt bé, entre públiques i concertades, 6. Molt bé, doncs sí. A veure si teniu sort. Si us sembla, Belén, quan l'hagueu trobat, tornarem a conversar.
Vale, sí, perfecte.
Us sembla?
Sí, sí, nosaltres això, el que volem és el que no... Que, sobretot a curt termini, que la nena aprengui jugant, que adquireixi valors i, sobretot, que la respectin i que després ella també respecti els altres. És que és el essencial per nosaltres.
Fantàstic,
ara mateix.
Gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Avui al Suplement parlarem de com triem a escola els nostres fills. Laura Castellí, bon dia, Alba, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
I el Josep Castillo, bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Fantàstic.
Avui ens has parlat uns ous de Pasqua, eh?
Uns ous de Pasqua perquè estem en aquest període en què anem reflexionant sobre l'esperança i sobre la vida, i l'ou és un símbol de vida i d'esperança, i ara hi toca molt.
Doncs els ous estan sobre la taula, ara hem de triar un i triar escola, que és un tema difícil, eh? De fet, aquesta setmana hem sabut que les prescripcions escolars s'endarreriran un mes fins a la primera quinzena d'abril, i això... Jo no sé si és fàcil, és millor pels pares o és pitjor.
Això vol dir que els pares tenen més temps per rumiar.
Per això t'ho dic. Que no.
Això també, segons com, vol dir més temps per angoixar-se, fent servir la paraula de l'oient que ha trucat. És important que no s'angoixin, que estiguin tranquils, que vagin a veure les escoles, però també que pensin que totes les escoles tenen coses que els agradaran més i d'altres menys, i que al final del que es tracta és també de veure si aquesta escola es pot transformar. Precisament l'oient parlava de la relació amb les famílies.
Ens hi volem implicar, no?
Exactament.
Que se'ns escolti, eh?
Elles són escola, per tant, des de dins també poden contribuir a fer l'escola que volen. És clar que primer l'escola s'ha d'assemblar, ha de ser sensible a les mateixes coses que importen a les famílies. Això és important.
És una època fantàstica perquè és la primera vegada que si no ets del món de l'educació, és la primera vegada que penses sobre què és l'escola, quin paper ha de fer i quin paper tindrà en el desenvolupament dels teus fills i en el creixement, no? Per tant, està bé que et diguem aquest temps, més que per veure escoles, per pensar quina educació volem donar als nostres fills, no? I quina educació més enllà de la que durem a casa, no? Amb qui, com es relacionarà, com encaixarà. És la segona socialització dels nens, no? L'escola. I llavors, saber quin és el projecte que tenim com a pares, doncs està bé. És una època, jo m'ho plantejo més que com triar quina és millor, quina és pitjor, perquè això és una mala manera de plantejar-se el tema de la tria de l'escola. Totes tenen coses bones, totes tenen coses que no t'agradaran. És un moment per plantejar-te què estem fent, no? Tenim uns nens que han de créixer, que han de ser els ciutadans del futur.
Que ja no depenen tant
quin
de tu només,
de,
no?
Sinó de la quin societat. Quin tipus de formació i d'educació. Sí. I, per tant, no, i a més, plantejar-te una altra cosa. Fins a aquest moment, estic parlant de P3, en l'educació, diguem-ne, la que feies a casa, la tenies molt controlada, i és el moment aquest en què ja tot el que aprèn el teu fill ja no depèn de tu.
Això és un trauma segur per molts pares i mares, eh? Abans d'entrar en el tema, en matèria, deixeu-me recordar que tenim una crida oberta per saber què és el que preocupa els oients i que els oients poden escriure a través del correu electrònic suplement@catradio.cat. Si tenen qualsevol dubte familiar de l'escola, nosaltres el recollirem i les següents setmanes el resoldrem amb l'Alba Castellví i el Josep Castillo. suplement@catradio.cat. Si teniu dubtes, preguntes sobre l'entorn familiar o de l'escola, educació, ho podeu fer arribar a través del correu electrònic. I avui parlem de preinscripcions escolars. I ho farem també amb l'Ismael Palacín, que és el director de la Fundació Jaume Bofill. Ismael, bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut. Existeix l'escola perfecta?
No, i si la busques, fracassaràs.
Va.
És a dir, és molt important l'actitud amb el que un busca allò que desitja, perquè amb determinades actituds estàs condemnat a angoixar-te, a fracassar, i potser a escollir precisament malament. Si les ulleres que et poses són les ulleres de dir... Això és el principi d'una relació de confiança que durarà anys. No existeix l'escola perfecta perquè això no és un supermercat, no? Hi ha escoles que destaquen més en una cosa, en unes altres, però sobre la qüestió és com sóc jo, què n'espero de l'escola i sobretot com és el meu fill. Potser una escola petita d'una sola línia és idònia per un tipus de nanos i una escola gran, que té també moltes avantatges en altres aspectes, és idònia per un altre infant.
Clar, però és normal aquests sentiments d'angoixa, no? Perquè al final és una decisió que afecta molt el teu fill, no?
Sí, però...
Té molta responsabilitat.
Clar, però si ho vius amb angoixa, vas a compra compulsiva i llavors compares coses que no tenen res a veure amb la qualitat educativa. És quan els pares diuen, és que aquí fan més hores d'anglès. És que allà la qualitat educativa no va precisament d'això.
Per tant, s'ha de fixar amb la naturalesa del nen. Si el nen té, per exemple, aptituds artístiques, potser buscar una escola amb línies que vagin més cap a aquest sentit.
El problema és que estem parlant, en molts casos, de nens de 2 anys. Vol dir, si als 2 anys ja ets capaç de preveure com serà aquella persona, doncs, bueno, no sé, als 14 tampoc ets capaç de predir
sí, però
el futur.
Però
no?
Com encares una situació com aquesta, una decisió com aquesta, amb aquesta tranquil·litat i sense el cor calent?
Assumint de que tu el que tindràs és una llista d'escoles que cada una destacarà en un aspecte o altre que t'agrada. Llavors, al final, com ens deia el Josep, això t'interpel·la sobre els teus valors. Per exemple, per mi és important la tutoria, l'acompanyament, la personalització. Quines escoles donen importància a això? Per mi és important tot el que podíem dir la comunitat escolar. Hi ha escoles que tenen biblioteca activa, revista...
Sí.
I, al final es tracta una mica de preguntar-se, de dir... Què vol dir una bona educació?
Però al final, la primera cosa és la proximitat.
La proximitat és sagrada.
Clar, perquè aquí això facilita, diguem-ne, moltes coses a nivell familiar i també per si el nen acaba tenint amics allà a l'entorn, no? Tot ajuda. Proximitat
i això moltes vegades no es dona, no?
No.
Hi ha famílies que fan grans desplaçaments per portar els seus fills a una determinada escola, però també hi ha famílies que per portar els seus fills a una determinada escola el que fan és un canvi de domicili. Jo conec aquest cas de diverses famílies que, per exemple, han deixat de viure a la ciutat i han anat a viure als pobles perquè els seus fills tinguessin l'experiència doncs, d'una escola rural, realment una escola petita i molt arrelada al territori.
La Maria diu a través del Twitter, als pobles no tenim aquests problemes, i posa una cara somrient.
Efectivament, l'escola del poble, els pares la coneixen, coneixen les famílies que la configuren, saben quina és la permeabilitat de l'escola respecte a les famílies, fins i tot coneixen els mestres, perquè sovint són equips estables de molts anys, a vegades no, eh? Però coneixen el caràcter d'aquella escola i, per tant, fan o no l'opció de l'escola del poble, però en tot cas la fan amb molta tranquil·litat, perquè la coneixen.
De totes maneres, la gent ha de pensar que això del procés de l'escolaritat són 15 anys, és molt de temps, vale? Per tant, quan més les qüestions logístiques més et facilitin la vida de la família, millor anirà. Estic pensant ara en si vindran a dinar a casa o no vindran a dinar, si poden anar caminant a l'escola o no.
Seria la proximitat o logística.
I tercera cosa, que és molt important, quan parlem d'educació, moltes vegades diem volem ser educar ciutadans actius implicats en la societat. En quina societat t'impliques si estàs anant a l'escola i és una xarxa de relacions que està a 20 quilòmetres de casa teva, no? Bueno,
i
això
que,
també s'ha de plantejar.
Després hauràs d'acabar anant a portar el nen a 20 quilòmetres de casa perquè voldrà anar al cinema algun dia.
Però aquest és un dels grans obstacles ara, per moltes famílies o no?
L'obstacle a vegades és que aquella escola que m'han dit que serà molt bona queda molt lluny, sí? I a vegades faig un sacrifici que has de valorar. Si tu creus que val la pena, davant les atxes. Però si creus que no, doncs... Perquè estarà bé... Després, oh, és que vull que el meu fill també faci castellers. Bueno, molt bé, però els castellers estan...
Clar, però al final el que volem és que hi hagi una vinculació entre la població i l'entorn, no?
Clar, és...
L'escola, la família...
Clar, l'escola...
Ha de ser d'un espai, d'un lloc, no?
L'escola és d'un territori.
Si pensem que no només s'educa la classe de mates... El nen després surt i pertany a un equip de futbol, un equip de castellers, fa treballs en grup a casa dels amics.
Clar.
La xarxa de confiança i de suport és molt important, ja no només per logística, sinó humanament, amb valors, formar part dels grups socials del barri i del moviment escolta i potser ser monitor. Tot això és d'una riquesa educativa tan gran i també d'un benestar personal que de cap manera ho podem perdre. Ens han posat una angoixa tan gran d'aquesta idea de l'escola supermercat i dius que n'hi ha una a 20 quilòmetres que ha de ser aquella...
Que pinten quan... només amb color blau, no?
Sí.
Però llavors el projecte educatiu seria el segon punt a tenir en compte.
El segon...
primer és proximitat de logística. Segon, projecte educatiu.
Sí. Aquí hi ha un tema a discutir. Les famílies a vegades busquen un projecte educatiu molt determinat i jo els hi diria... L'important és que la teva escola s'estigui preguntant coses. Estigui en un procés creatiu de canvi, que no estiguis tancada. Més que exactament quin és el projecte que et diuen que faran.
De fet, les escoles són organismes vius. És a dir, l'escola que tu estàs veient ara es modificarà, es transformarà. Es transformarà perquè el món canvia. I per tant, l'escola ha de canviar amb aquest món que es mou al seu voltant. El projecte educatiu ha de ser el que proposen, però també com ho proposen. És a dir, tenim una dinàmica de creixement, d'anar aprenent, d'anar canviant, d'anar adaptant-nos a les coses que passen, o ens quedarem una mica enganxats en el que tenim ara i durant 20 anys no ho canviarem? Perquè l'escola s'ha de moure. Hem de pensar que els nens que aquest any s'estan matriculant a P3 entraran al món del treball, si tenen sort, cap als 20-25 anys, en l'any 2035-2040. Com seran el món el 2040? Algú ho pot predir?
Diferents comentaris que ens fan arribar a oients. Per exemple, la Raquel diu: escola pública inversió del 6% del PIB i no del 2,8 com ara. Segurament aconseguiríem que el criteri de tria fos la proximitat per a l'alta qualitat dels centres i no per etiquetes socials guais com ara. O la Dèbora, que diu: no sempre l'escola del poble és la millor. Molts cops és l'única escola i subdit està massificada. Si vius al poble no pots triar escola o et toca anar a la privada. O fins i tot la Maite, que afegeix, que diu que com a mestra l'únic que pot dir és que a totes les escoles hi ha grans professionals que es deixen la pell dia a dia a les aules i que impliquen a tota la comunitat educativa en l'aprenentatge dels nens o nenes. Diu, la tria depèn del que volen els pares i les mares.
Parlàvem també de la importància del projecte educatiu i del fet que l'escola sigui una escola que es mou, que no estigui estancada, estàtica, no? Això no vol dir necessàriament que les escoles que tenen inquietud per innovar siguin sempre les millors escoles. Vol dir que són sensibles a les noves necessitats, i això està molt bé. Ara, com a pares, quan anem a veure l'escola, preguntem també aquestes innovacions que es fan, amb quin objectiu es fan. És a dir, cal veure si l'escola té clar cap a on camina, perquè canviar per canviar tampoc vol dir res. És a dir, hem de canviar perquè ens plantegem aconseguir uns altres objectius. Doncs quins són aquests objectius i aleshores quina relació hi tenen les innovacions per veure si hi ha una coherència, però sobretot per veure si hi ha un projecte més enllà del canvi pel canvi.
Anem a obrir telèfons, perquè veig que hi ha moltíssims comentaris. 93017474. Entre tots els que hi participeu, sortegem una escapada rural familiar. Volem saber si us ha tocat escollir escola aquest any, quina és la vostra experiència en altres anys, quins criteris teniu en compte. 93017474. Hi ha una pregunta que ens hem de fer, que és què passa quan la primera opció no surt?
Bueno,
a veure, també he començat si suma que... la frustració, potser, per part d'alguns pares, aquella angoixa...
Clar.
Si afegeix la frustració.
Clar, no n'hi ha escoles bones o dolentes. Hi ha escoles que ofereixen una cosa o una altra i totes tenen coses bones, no? Sovint triem escoles perquè sembla que tots els que vindran allà seran igual a mi. I hi ha una cosa que sí que m'agradaria dir, i és que la diversitat és una riquesa. És a dir, de vegades pensem... Bueno, és que hi ha gent molt diferent en l'aula de la meva filla. Bueno, això és un valor. Vull dir, al contrari del que a vegades sembla, això és un valor perquè quanta més diversitat hi ha, més situacions i més intercanvi de maneres de pensar i de veure tens, i això t'enriqueix i et fa una persona més capaç d'anar pel món, amb un món divers com el que vivim.
Escolteu, hi ha un element que també ha de tranquil·litzar molt a les famílies, que és que la tria d'escola a P3, per exemple, no és pas la tria d'una escola per tota la vida. Ja veurem si hi ha un emmotllament de l'escola i la família.
És una oportunitat fins i tot, no?, per equivocar-se.
Exactament, podem fer un canvi, vull dir que tampoc és la mort de ningú ni la fi de res. Sí que és veritat que caldrà una nova adaptació del nen en un altre entorn, però això en si mateix tampoc és un problema majúscul. Vull dir que sempre tenim una segona oportunitat. Penso que aquest és un element que pot treure angoixa a les famílies.
Ismael.
Sí, la veritat és que aquesta idea de m'estic posant un raïl que vés a saber on em portarà, és una idea com si jo no fos corresponsable de la relació que puc crear, del que necessita el meu fill i també de com li puc acompanyar. Jo penso que és important tenir present que la majoria de famílies, en realitat, vam fer una enquesta molt gran, tenen una llista més o menys raonable d'escoles on podrien anar. La gran majoria de famílies no s'obsessionen amb una escola, tot i que a vegades, tal com els expliquem, acabaran obsessionant-se, no? Llavors tenen una gran frustració quan no hi van. Però a la balança saben veure que diferents escoles tenen diferents avantatges i, per tant, prenen una decisió doncs, més aviat tranquil·la. Nosaltres ens agradaria que, més de tranquil·la, fos aquesta oportunitat que ens deia el Josep per mirar-te al mirall i dir que això no va de l'escola, això va de què és important per mi com a pare. Fos una oportunitat de creixement.
Ens truca el Jordi al Masnou. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius?
Bé, jo volia dir referent al tema de tenir com a primer criteri estar a la vora de casa. Que, bueno, que jo no ho veig així. Perquè, bueno, jo, per exemple, nosaltres tenim una escola aquí a 3 minuts. Però clar, el projecte educatiu no s'assimila a la que tu t'agrada. Per molt a la vora que estigui, no sé jo, nosaltres prioritzem el projecte educatiu sempre.
I aleshores tu fas un petit esforç, diguem-ne, logístic, perquè et compensi pel projecte educatiu, no?
Sí, perquè si estic al cantó d'escola però no m'agrada, doncs clar, que em serveix tenir el cantó de casa. Mm-hmm. Jo nosaltres ho veiem així.
Sí, Jordi, totalment d'acord. És a dir, podem prioritzar això sempre i quan l'escola que tinguem a prop de casa sigui del nostre gust. Si no, farem un esforç, és clar que sí. El més important és que ens hi sentim còmodes. És a dir, que els nens vegin, i això sí que és molt, molt rellevant, que nosaltres estem de costat amb l'escola, que ens la creiem, que la volem, que ens l'estimem, fins i tot. L'escola forma part del nosaltres col·lectiu com a família. Els nostres fills han de saber que nosaltres n'estem convençuts de l'opció que fem. I si això vol dir fer quilòmetres, però ens veuen plenament satisfets i convençuts, endavant, i tant que sí.
Gràcies, digues, Jordi.
En el nostre cas, primer dir això, que clar, que si la tens al cantó de casa i és el projecte educatiu que tu... a tu t'agrada més, bingo, no? Però nosaltres no estem parlant de portar el nostre fill a una escola a 20 quilòmetres, ni a 10 ni a 5, simplement dins del mateix poble, doncs potser en vés a caminar 3 minuts no has de caminar 15 o 20.
Això és proper, eh? Això seria proximitat, diguem-ne.
Estem bé, això.
Molt bé, Jordi, gràcies per trucar. Que vagi bé.
Bon dia.
Hi ha un element també que hem de veure les escoles públiques cada 4 anys, diguem-ne que la direcció ha de fer, potser pot ser dos períodes, però cada 4 anys és possible que hi hagi una nova proposta de projecte educatiu, un nou projecte de direcció i que aquella escola vagi canviant. Jo crec que el que és important també, quan un tria escola, és de quina manera ell s'hi podrà implicar, la família es podrà implicar en aquest projecte. No?
Perquè, és el que deia la Belén al principi del programa. No?
Clar, l'escola la fem tots. L'escola no és un edifici amb mestres, és una comunitat complexa, on hi ha docents, on hi ha famílies, on hi ha els mateixos nens, i tots ells creen, i l'entorn més proper de l'escola, tots ells creen l'escola.
9-3-0-1-7-4-7-4, ens truca, per exemple, el Lluís Sant Cebrià de Vallalta, la Susana de Sabadell, l'escoltarem després d'aquests 2 minuts per la publicitat.
A Catalunya Ràdio estem a punt.
Avui a Star Baix Toyota, 7 de cada 10 cotxes que venem són híbrids. I el 2022 volem que ho siguin tots. Vine a Star Baix i descobreix els avantatges de la tecnologia híbrida líder. A Star Baix, a Sant Boi, l'Hospitalet, Gavà, Molins i Sant Just. I ara, si entres al nostre Facebook, guanya entrades per al proper espanyol Real Madrid.
Els Rohingyes, una minoria musulmana perseguida a Birmània.
Ho han cremat tot. Han massacrat la gent. Els han dit, foteu el camp.
Tot és obra de l'exèrcit i la policia birmans, amb la complicitat de les autoritats i la majoria budista.
Tiraven els nens al foc davant nostre.
Segons l'ONU, una neteja ètnica de manual. Genocidi a Birmània. 30 minuts. A TV3, aquesta nit.
El suplement. Sentiu els millors directes de Clàssica a Catalunya Música.
Aquest diumenge, a les 11 del matí, connectarem amb l'auditori per sentir el concert matinal de l'OBC, amb música de Franz Schubert, Ludwig van Beethoven i Ferran Sor. Interpretada pel violinista Thomas Jenmayer i l'OBC, dirigits per Jan Willem de Frind.
Més informació a catmusica.cat.
L'obra social La Caixa us dona la benvinguda a la música en directe i us ofereix el concert estrella de la setmana. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Comença una altra edició del Festival Folk Internacional Tradicionarius. Del 12 de gener al 23 de març, 3 mesos d'intensa activitat musical i cultural a la Vila de Gràcia. Nits de concert, balls folk, les vespres dels dimecres, folk als mercats i molt més. No et perdis el millor folk de casa i de fora. Consulta en la programació a tradicionarius.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Viu les emocions del cinema amb Oh La La, el primer festival de cinema francòfon de Barcelona. Una selecció de pel·lícules inèdites i retrospectives que retrata la diversitat de mirades sobre el món. Descobreix històries tan universals com la família, l'art o els drets humans de l'1 al 8 de març a l'Institut Francès i als Cinemes Texas. Més informació a olalafilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell dirigeix i presenta El Suplement, un programa de ràdio a Catalunya Ràdio.
Vam escoltar els oients, som El Suplement de Catalunya Ràdio, estem parlant amb el Josep Castillo, l'Alba Castellví i l'Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill. Ens truca el Lluís de Sant Cebrià de Vallalta. Lluís, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius, Lluís?
Mira, volia introduir una mica que s'ha parlat, però el concepte del dret a decidir també en el món de l'educació. Per exemple, al nostre poble, com a molts pobles petits, no tenim institut, i per tant hem d'anar a altres instituts d'altres poblacions. El tema és que, com que dit això, evidentment hem d'anar a altres poblacions i des d'educació, per exemple, se'ns fa de referència un institut que és del poble, en aquest cas de Sant Pol, que bon rotllo, no?, per dir-ho d'una manera, però des de molts, bona part dels pares que estem, creiem que és important que l'àmbit de referència geogràfica no es faci com a referència un sol poble, en el cas que no en tinguis. Actualment, des d'educació, se'ns diu que només com a... Pues ho dic pel tema dels punts, perquè sí, els punts és important. Només tenir com a referència a Sant Pol, que està molt bé, però creiem que el dret a decidir hauria de ser en el sentit tenir un àmbit geogràfic més gran, pues, poder accedir al mateix àmbit de condicions, pues, als pobles, per exemple, de Canet o de Calella. En aquest cas, no...
A és un tema més administratiu, entenc, no? Que al final t'acaba afectant.
Efectes pràctics, el que ens passa és que no efectes pràctics no tenim o tenim molt poques possibilitats
d'accedir
a altres projectes que no sigui el que realment el departament ens ha assignat. I crec que és important que el dret a decidir en el concepte d'educació
pugui ser més ampli, sí.
Pugui ser més ampli i que podem accedir a diferents projectes i amb tot el respecte només faltaria a poder ser el que ens assignen a Sant Pol, pues, perquè en el meu cas al final és possible que acabin anant a Sant Pol, però com a famílies podem decidir entre diferents projectes.
La possibilitat, que existeixi la possibilitat de decidir.
Exacte. I ara per ara pues, no és així.
Gràcies per trucar, Lluís, una abraçada. Ismael, digues.
Sí. Aquesta qüestió d'escollir escola és un debat des de sempre aquí i a tots els països del món. De fet, és molt senzill. El dret a escollir escola ja hi és, sempre que hi hagi places en aquella escola. La qüestió és, quan en una escola tens 70 places i tens 100 inscrits, com desempates? Qui deixes fora?
Va per llavors, punts. Aquesta cosa
I els pares, com s'informen?
Els pares, això és molt interessant, perquè a l'hora de valorar què és més important en una escola i la teva font d'informació, d'on la treus? Si mires el web de l'escola, doncs en alguns webs està més o menys ben explicat, però la veritat és que entre el que diu un text i la realitat hi ha una gran distància. Sempre les millors vies són les vies que diem calentes, diem no les fredes, no les escrites. Ves a la reunió de pares, mira les parets, parla amb mestres o exmestres d'aquella escola, i no facis cas dels rumors, sinó de pares que estiguin anant en aquell moment a l'escola. No tots et diran el mateix, però fruit de coses diferents i fins i tot contradictòries que et diran, et faràs la teva opinió.
Està bé. Més trucades. Ens truca la Susana de Sabadell. Susana, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius, Susana?
Mira, jo aquest any, el curs que ve em toca triar institut per al meu fill, i bé, aquí a Sabadell possibilitats en tenim poques, o sigui, el dret de decidir és únic, no? El que sí que voldria plantejar és el dret a la igualtat d'ensenyament que tenen els alumnes adolescents avui en dia. Jo, per exemple, tinc un... Bueno, podríem diferenciar dos instituts molt diferents, instituts que treballen per projectes, per àmbits, per treball cooperatiu, amb ordinadors, que surten amb competències digitals excel·lents als nens, amb grups reduïts, i després instituts on els nens pues, treballen per matèries, amb llibres, grups de 30 o 32. Llavors, la meva queixa és de cara al Departament d'Ensenyament, doncs que es doni compte de que no tots tenim dret, doncs tots els nens tenen dret al mateix tipus d'educació. Que es doni compte que l'educació pública no és igualitària per a tothom. Bueno, que pensin i posin solucions, unes directrius comunes per a tots els adolescents.
Gràcies per trucar, Susana.
Molt bé.
Hi ha una cosa que sí que és certa, i és que hi ha un dret que és fonamental i que hem de preservar i que hauríem d'aconseguir que fos, és el dret a l'educació de tots els nens i nenes d'aquest país. I no una educació qualsevol, sinó una educació de qualitat. I en això, doncs, hi ha molta gent que hi està treballant. L'Ismael, des del seu lloc de la Fundació Bofill, estan engegant milers de projectes. Ara mateix l'escola està en moviment, que diu el suplement en moviment. Bueno, l'escola està en moviment, estem canviant, estem donant i voltes, no tot arreu està igual. Però sí que és veritat que els pares i mares ens heu d'ajudar a reclamar una educació de qualitat per tots. Sí? Si aconseguim... L'utopia quina és? Que tu puguis anar a l'escola del teu barri i que sigui de tan bona qualitat com la del barri del costat. Això ja sabem que ara no és veritat, però ho hem d'aconseguir. I això ho fem implicant-nos amb les escoles, i si l'escola on et toca no està canviant tant el ritme que tu creus que ha d'anar, doncs, bueno, doncs les famílies formen part de l'escola i hem d'ajudar a poder fer aquest canvi i hem de reclamar.
I una última trucada, que ens truca l'Alba de Barcelona. Alba, bon dia.
Hola, bon dia.
Vols parlar d'escola rural?
Sí, mira, nosaltres som de Barcelona, com ja has dit. Jo sóc mestra, a més, i tinc un nen que començarà a P3 al setembre.
Sí.
I en tota aquesta búsqueda d'escoles, bueno, jo el que volia era destacar una mica el problema de Barcelona, no? Que lliga una mica amb el que ha dit aquesta última noia de Sabadell, però a nivell d'infantil i primària, i és que aquí, bueno, està tot molt massificat, i justament els projectes més innovadors i que als pares ens agraden més en general, doncs és que pràcticament impossible entrar-hi si no hi tens germans o fills amb al·lèrgies i, bueno, tot el tema aquest dels punts, no? I aleshores nosaltres, la nostra família, hem optat per marxar de Barcelona just en aquest moment i buscar el que dèieu abans d'una mica un ambient més rural, més familiar, que potser el projecte educatiu no sigui tan de cara en fora o de cara a la web, no?, que dèieu, tan innovador i tan... a l'ordre del dia, però buscar aquesta proximitat amb els pares, que les famílies estiguin incloses a l'escola, per nosaltres és molt important, i escoles més familiars, amb menys ràtio, sobretot d'alumnes, sí. Aquest és un punt per nosaltres molt important, per això volem marxar
de Barcelona.
A un poble, sí, exacte.
Gràcies per trucar, Alba.
De res, bon dia.
Hem de sortejar l'escapada rural família, que se l'endú, Mercè?
Doncs el Lluís de Sant Cebrià de Vallalta.
Perfecte. Interessant també la reflexió que feia ara l'Alba de Barcelona, eh?
Jo l'acompanyo en el sentiment i en el fet, perquè aquesta també va ser la meva opció en un moment determinat, i la veritat és que els nens tinguin un poble és molt bonic, és una altra opció.
Hi ha una cosa que no se'ns hauria d'oblidar. Les escoles que són molt innovadores, un dia no ho eren, i amb l'esforç de molta gent que s'hi va posar, es van canviar.
Tant,
sempre és possible fer-ho.
Jaume Bofill, la Fundació Jaume Bofill, avui la representa l'Ismael Palacín, que ens ha acompanyat. Gràcies per venir.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, Alba. Josep, fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent.
Al punt de les 10 i ara tornem.